Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui, 16 d'abril, es celebra el Dia Mundial contra l'Esclavitud Infantil. Se calcula que 400 milions de milions, ho han sentit bé, de xiquetes i xiquets estan sotmesos a les pitjors formes d'explotació laboral infantil, sent esclavitzats en treballs denigrats i, el que és pitjor, perillant la seva salut i el seu desenvolupament. Ara sí, comencem Protagonistes. Maria Ventura, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I també Víctor Manuel Rubio, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I me deixeu que acabe de dir el Dia Mundial contra l'esclavitud infantil, perquè mireu, això... Per què el dia 16 d'abril? Pues perquè el dia 16 d'abril de 1996, un tal Iqbal Masip va ser assassinat per les màfies del negoci de les catifes en Pakistan. Ell tenia tan sols 12 anys i havia passat la major part de la seva vida esclavitzat en fàbriques. I per això, ell, quan va tindre uns 10 anys, va decidir unir-se a un grup d'activistes contra l'esclavitud infantil. Imagineu-vos, un xiquet en 10 anys que decidís formar un grup d'activistes contra aquesta explotació. I va aconseguir que tancaren diverses fàbriques d'explotacions de xiquets i xiquetes. El seu activisme va millorar les condicions de vida de molts i molts milers de xiquets com ell, però li va costar la vida, perquè el 16 d'abril el van assassinar. Cuidao.
Quina llàstima, la veritat. Contrarresta, no, aquest dia, ahir que ve Espanya, no, va aprovar una llei de la infància, no, per la violència de la infància, que ha sigut molt reconeguda i aplaudida, no, Susana?
Sí.
Es necessiten més drets. No sé com aquests drets de la infància han estat apartats durant tant de temps, no et pareix?
Pues sí, sobretot perquè dona compte que estos xiquets cal que mouren i no es dona temps ni a desenvolupar-se,
clar,
ni psíquica ni físicament, els que no moren per el camí. I clar, és això o passar fam. I d'això s'aprofiten les màfies.
Sí, sí.
Però el que parlaves de la llei, clar, esta llei afavoreix la protecció de la infància contra la violència amb una norma que retarda l'edat que començarà a computar-se la prescripció del delicte. És a dir, ara estaven 18 anys i s'ampliarà la víctima fins que les víctimes complissin 35. Per què? Pues perquè n'hi ha quantitat de gent que el que fa és oblidar o... d'alguna manera
amagar-ho dins de tu, Susana, o a lo millor quan tu eres menut
ho disfraces.
Clar, quan eres menut no eres conscients de lo que t'ha passat, no? Jo crec que és quan arribes a aquesta maduresa plena, quan t'adones, no, que això ha ocorregut en la teua vida, i és quan a lo millor et llances, quan ja eres més major, et llances a denunciar, no? Per això és tan important.
Per això, com n'hi ha gent que denuncia més tard perquè ja és conscient del que li ha passat, ho allarguen fins als 35 anys. Ja va ser majoritàriament tots els grups els que van votar a favor. El que passa és que hi ha grups que volien que se l'edat màxima fora els 40 anys, perquè en realitat hi ha una edat, una etapa de la vida d'estos xiquets i xiquetes com que es passa desapercibida i creixen en més lentitud.
Yeah.
El coeficient mental, i per lo tant no arribes a veure ben bé què és, de què ha sigut víctima en aquell moment.
Uh-huh.
En fi, què tenim després d'això que ens crida poderosament l'atenció? Val? Pues, per exemple, que el CEO de Pfizer, Albert Bourla, reconeix que és possible que sigui necessari una tercera dosi 12 mesos després de la segona.
Sí, ha eixit a tots els mitjans de comunicació, ha eixit aquesta entrevista, no?, que ha donat. Ja es venia especulant si les vacunes serien tipus com la vacuna de la grip, que hi ha campanya quasi tots els anys. O sigui, plantegem-nos ben bé què és el que va passar, perquè això és una despesa molt gran per a tots, no?
Clar, però si parles en els viròlegs, ells diuen que la Covid-19 al final és com una grip.
Clar.
I de grip què fem? Ens vacunem tots els anys.
Sí.
I els vacunem de quina manera? Pues als grups de risc, a les persones immunodeprimides, embarassades... Doncs tindrà que arribar a tractar-se com algo aixina. Aprofitem això, doncs, les dades de Covid-19, Maria.
Sí, perquè s'han notificat 220 casos nous de coronavirus confirmats a la Comunitat Valenciana. 25 d'ells són així a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 322 persones ingressades, 26 a la província, amb 8 pacients a l'UCI. S'han notificat 12 brots des de l'última actualització. Vinaròs té 3 casos d'origen social. La Vall d'Uxó, 3 casos també d'origen social. Borriana, 5 casos també d'origen social. Nules, 4 casos d'origen social. La Vall d'Alba, 6 casos d'origen social.
Donald Conter, també ens han anunciat que hi haurà estos 3 centres de vacunació massius, que clar, a mi això, bueno, en principi, com a Vila-real s'ha fet i s'ha fet també, pues ara ens anuncien estos 3 grans centres que posaran en marxa a València, a Castelló i a Alacant.
Sí.
Però cal dir que si en Vila-real, com ja els hem tingut, pues pensem que tot anirà bé, no?
Sí, la veritat és que estan molt contents, no? Des d'ací, des de Vila-real, i tots els usuaris que han anat, que ho han trobat tot molt ben organitzat, la veritat.
Estos grans centres estaran en València, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, en Alacant, en la Ciutat de la Llum, en Elx, en la Institució Ferial Alicantina, i en Castelló, en l'Auditori i Palau de Congressos. Cal dir que jo ho anava sentint este matí en la ràdio, que ja estaven en estos preparatius a Castelló, senyalització i demés. Bueno, no tenen més que fijar-se en Vila-real, i de ben segur que ho faran bé, no?
Has vist el vídeo, no?
No, però pots avançar-nos.
No, que hi havia un vídeo que clar ficava una direcció centre de vacunació i dalt, apuntant a la mateixa direcció, ficava tanatorio.
Així en Vila-real.
Sí.
No.
Entonces la gent va fer moltes bromes.
Val, a tot això, la broma més bonica és la del poble de Maria.
Sí, la del poble de Maria és que a l'entrada d'on et vacunen hi ha dos cartells. El primer és espérese, por favor, i el segon és prepare su hombro.
Vaya preparando el hombro.
Vaya preparando su hombro.
Clar, en este cas és, imagina't que la vacuna no te la posen a l'hombro.
Clar.
Genial,
¿no? O sea, elegixen vostès la zona que vulguen.
Arral de lo que estem vivint en lo de les vacunacions, ens ha sorgit un altre problema, i és este de les mascaretes. Resulta que ara ens diuen que anem al tanto en aquestes mascaretes, que tinc la foto per ací, la trobe en res, per explicar-vos. Aquestes mascaretes tenen una...
Una vàlvula?
No.
No?
No. Aquestes mascaretes tenen un component, val? Que este component diuen que no és massa recomanable. I ho han descobert com sempre, fora d'ací. Ha sigut en Canadà. És dir, és que de tot el que ens tenim que enterar ens té que vindre de fora, jo no ho comprenc. Bueno, pues l'Agència Espanyola dels Medicaments demana frenar la venda de les mascaretes de grafè. El grafè és un component que porta una mascareta. Entonces, ara quan lliguem aquestes mascaretes FFP2, ¿vale?, tenim que mirar si en algun dels components porta este... està fet en grafè. És a dir, ara ens tenen que fer especialistes en tot. Avui jo consultava el que era el grafè i és com un component en el que se fa esta mascareta, és a dir, que sí que pots distinguir-lo. Jo crec que està ara, en este moment, Víctor, estàs buscant el component, suposo, però jo el tenia així, el component este que no és massa ben, no és aconsellable per a la salut. Per tant, si tenim que posar-nos les mascaretes FFP2, cuidao que no tinga este component, perquè ja les autoritats sanitàries de Canadà han alertat que la inhalació de les partícules d'aquest material podria danyar greument els pulmons. Val? O sigui, que cuidao. I què vos pareix allò de que el fi de l'estat d'alarma siga el 9 de maig i que el govern hagi posat aquesta data?
A mi me pareix que ha sigut, s'han atrevit massa pront a dir-ho. És a dir, jo m'haguera esperat fins a la millor una setmana abans de dir-ho tan alegrement, un mes abans d'aquesta data.
Això, des de luego, lo que té és un poc de trampa.
Home, clar.
Perquè què vol dir? Que el 10 de maig podem estar així fent les festes del poble, no. El camp ple. O sea, alguna norma van a ficar.
No.
Veuràs, ahir la vicepresidenta Carmen Calvo dia que ja no hi ha necessitat de prorrogar-lo i que hi ha que actuar en prudència i esperar a la evolució de les dades. I que allà el que més li preocupa és Madrid. I lamenta que la incidència és més alta, que estigui allí i que no se preguen decisions. Clar, en este cas sentim a Víctor que diu, home, és que estem en plenes festes de Sant Pasqual, com tots els anys, el 9 de maio, el que ens preocupa és això. Val. I a la vicepresidenta Carmen Calvo diu que tots són molt prudents, excepte de Madrid. I ahir li pregunten, jo t'he enviat un vídeo, Maria, i li van preguntar a Ximo Puig què li pareixia que el dia 9 de maig li posarà fi a l'estat d'alarma. Anem a sentir què contestava el president de la Generalitat, Ximo Puig.
Más allá del marco normativo, lo fundamental es qué hacer. Porque con un marco normativo igual en toda España se han hecho cosas diferentes. Nosotros hemos hecho cosas diferentes a otras comunidades autónomas, ¿no? Como se sabe bien. Y lo que está claro es que no se puede uniformizar todo, porque si nosotros ahora en estos momentos tenemos desde hace un mes por debajo de 50 de incidencia acumulada y hay otras comunidades autónomas que tienen 300 o 400, pues no se deben tomar las mismas medidas.
Ahí estem. Li pregunten, señor Ximo Puig, ¿a vostè què li pareix lo que ha fet el president del govern? I ell, molt hàbilment, automàticament, pam, la culpa a la comunitat autònoma. Però, senyores, si no estem en estat d'alarma...
Clar. No, sí, el únic
que me impedís a mí montar un DJ en casa de mi abuela y hacer una festa.
No, es que eso no podrás hacer, no se lo mates.
A ver, la Generalitat pot prendre mesures per a que així la Comunitat Valenciana pot decretar unes mesures perquè s'apliquen i després pot ocurrir, pues per exemple, el que ha ocurrit en els casinos i en les cases d'apostes, ¿vale?
Sí.
Que vete María la
sí, la noticia compte, preparada. Perquè el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha suspès cautelarment el tancament d'establiments dedicats al xoc en la comunitat. La sala contenciosa administrativa no aprecia que la reobertura d'aquest local supose una pertorbació greu de l'interès general de la situació epidemiològica actual. El tribunal accedeix a la pretensió d'una associació d'empresaris amb les restriccions a aquesta activitat que ja va establir la Generalitat al desembre del passat any, que és el mateix que li va passar al País Basc, crec que va ser quan va intentar tancar els establiments hostelers i no els va deixar i el Tribunal Superior de Justícia d'allà els va donar la raó. Sí,
ara, lo que... ara és a lo que anem, és que si fiquen unes normes o estan judicialment ben nugades, per dir-lo així, o jo crec que més d'algú anirà a recurrir.
Però en un estat d'alarma tu sí que pots contindre el que manejat geogràficament.
Els drets.
En un estat d'alarma t'empara la llei. Val? Lo que acaba on anem ara, ens podem trobar coses com aquestes, com este revés jurídic a Puig, vale? Que li diuen, no, és que tu me dius tancar, però jo en les incidències que tu tens que donar-me, estàs obligat a obrir. És dir, així la Generalitat dictarà normes, però la que no estigui d'acord recurrirà.
Que jo la doble lectura que també li trobe a Ximo Puig és que fa referència a que si nosaltres ara mateix tenim una incidència baixa enfront a altres que la tenen alta que aquestes restriccions les fiquen en aquestes comunitats que ho necessiten. Si nosaltres ara mateix no ho necessitem, perquè tenim que tindre les mateixes mesures que la resta. Si hi ha alguns que durant inclús la tercera onada han fet el que han volgut.
Vale. Però ahí anem a el que li preocupava a la vicepresidenta Carmen Calvo, que diu que no n'hi ha res que ens indique a prorrogar l'estat d'alarma, però que li preocupa que hi hagi comunitat com la de Madrid que tingui tanta incidència que jo, perdono que vos ho diga, però a mi m'encanten els madrileños, a mi genial, ¿vale? Diem allò de madrileños perquè pareix que...
Sí, ho han fet així, sí.
Madrileños i madrilenys, ¿vale? Perquè, però on pensen en anar? Senyores, si jo, vosaltres sabeu que jo he estat en Pamplona moltes voltes ara en aquest últim temps i tot el món veraneja, sí? Mire, l'última persona que vaig cruzar veranejava en Borriana.
Clar.
És dir, Benicàssim, Oropesa, Peñíscola...
Sí. Però Madrid no es pot comparar en València. Madrid es té que comparar en altres capitals, però ben que venen no, a la nostra platja.
Lo que jo me referís, Maria, és...
També t'ho
Lo que jo me referís és en el moment en què no tindrem estat d'alarma...
Vindran tots.
Cuidao.
Vindran tots.
Vale? I clar, si tu contens la incidència... I per exemple, ahir comentaven la gent de jo veig en les xarxes que la senyora Ayuso comprèn que la gent que estem en el sector de l'oci i la restauració no mos burguem de fam. Clar. I així els tenim a tots retesos, a les 6 de l'espre tancat, val? Hem tingut la incidència molt baixita, però en el moment que s'acaba l'estat d'alarma, clar, és que tornarem a lo mateix, quan a lo millor una miqueta més de contenció tindríem més persones immunitzades i més persones vacunades i no tindríem perquè estem encantadíssims en que vinguen, és dir, per
sí,
a mi
sí, clar.
I jo en anar, perquè a mi també m'encanta anar a Madrid, val? I no tenim més remei que no tenim més remei, no? Ens encanta viatjar, val? Però clar, no m'agrada allò de que la vicepresidenta Carmen Calvo se lleve les pluses damunt, però que després Ximo Puig diga és que tot el món no fa bé els deures. A veure, però és que president del govern n'hi ha un, és Pedro Sánchez, i a nosaltres ens dona pràcticament igual el que passa en els irrifirrafes polítics. És que ens dona igual.
Sí, saps què també ha passat durant aquests temps? Que hi ha hagut massa campanyes electorals pel mig. Primer va ser la de Catalunya i ara és la de Madrid. I es promès i es prioritza aquestes eleccions i aquestes decisions de campanya electoral enfront a les mesures de seguretat sanitàries, no? I per això s'han llevat i ell no ha actuat com deuria, diguem, en Madrid, perquè no crec que si haguera sigut una altra
comunitat
autònoma no s'haguerem ficat pel mig i haguerem dit per favor, estan tots tancats, som tots Espanya i tenim que tindre tots les mateixes mesures.
Però és al·lucinant, és que quan veus quan lleven culpes i quan ne poses, automàticament penses i dius, ja està, el mismo color polític, és que sempre és igual. Ens ha tornat el fred i sabem que tornaremos el fred, torna a passar el de sempre. I és, en este cas, Lola, una veïna de Villahermosa del Río de 89 anys, que este dijous va resultar greument ferida en l'incendi de la seva vivenda, finalment ha faltat en l'Hospital de la Fe, on estava tractada per aquestes cremadures de segon i tercer grau. Va ser per una estufa elèctrica i és que estava en el sofà i en una manteta. Què passa? Que és la tercera persona que falta el que va de any per incendis als domicilis així en la nostra província. Un home de 89 anys en Torreblanca i un altre de 80 de la Ribera de Cabanes que també va faltar i va ser a la seva masia. Precaució, per favor. No sé, peguem una ullaeta a la gent que tenim gran. Cuidem-la perquè és que és el que ens tenim, és el que ens queda. I clar, s'adormen i no tenen precaució. Jo desgraciadament no en tinc persones i tan majors al meu voltant, però si en tinguera, pues això, els faria antes de dir mare, ves alerta, pare, iaio, jo què sé, és que en són tres i els que han faltat i em dona molta llastimeta.
Susana, si, com has començat tu, diguem, amb aquestes notícies de caràcter local,
sí.
Si et pareix, et comenté una de que la policia local de Borriana ha detès a dues persones després de sorprendre'ls infraganti mentre esforçaven el pany d'un immoble. Agents de la policia local han procedit a la detenció aquesta matinada de dos individus com a presumptes responsables d'un robatori amb força a casa habitada. Els detinguts són dos homes, un de 49 anys, veí de la localitat, i un altre de 23 anys, que és veí de les Alqueries, del poble del costat.
Uau! Això ha sigut que algun veí ha sigut col·laboració ciutadana, i tinc que dir que, mire, vostè, com si veuen algo estrany, criden a la policia local, perquè ningú ni hi ha confidencialitat, ningú dirà qui és i qui ho ha denunciat, però ens tenim que protegir, sobretot estos sinvergüences que es van pillar infraganti, i m'encantaria saber qui són per assenyalar-los en el dic quan vagin pel carrer i dir, este és un lladre. Estem un poc estem molt contents.
Moltíssim.
Maria, acabem de dir les...
No, ja, jo ja he acabat. És que estic esperant perquè avui havia que... No,
sí, antes, clar, antes de
d'entrar en matèria.
Antes d'entrar en matèria i dir lo contents que estem, recordar, pues el que va passar ahir en aquestes 8-20 víctimes en el tiroteig en el magasin de paqueteria d'Indianapolis, on van hi haure un tiroteig massiu i on se viu el terror, perquè ahir en aquesta empresa treballen 45.000 persones i el responsable del tiroteig s'ha suïcidat després, ha explicat als mitjans de comunicacions un portaveu de la policia que després de fer aquest tiroteig, i almenys hi ha 8 víctimes, el que passa és la xifra de ferits pot ser molt més elevada, i a més perquè tenen múltiples persones ferides en arma de foc. Tot i que ara per has de conèixer el nom exacte d'aquesta persona que ha mort, alguns mitjans apunten a que són almenys mortes 8 i ferides un fum segur que hi ha, però esta, la persona que ha sigut l'autoria dels fets, aquesta persona s'ha suïcidat. Pues això, el nostre condol des d'ací i la nostra condena cap a aquestes persones o cap a aquesta gent que en un moment donat jo no sé què es creu, jo no sé si... O més que condena, jo pense que ha de actuar molt els saluts de serveis de salut mental. Però la condena també a lo millor per donar aquesta permissivitat a tindre aquesta tenència d'armes també.
Clar, si tu li ho fiques, no? Si li ho servisses en bandeja, diguem, pues és més fàcil, no?, accedir a aquest tipus d'armes i que es provoquen aquestes coses, no?, quan algú està malalt.
Perquè aquesta gent mentalment no està gens bé.
Clar.
Més bé haurien de condenar els governs que fan retallades en salut mental. Ara sí, ara ja...
Víctor!
Explica-mos allò de...
Una altra semifinal!
Bé!
Estàs una altra semifinal, no...
És que jo, tu imagina't gent de grans capitals, no sé, Saragossa, Navarra, que diran, però estos com poden ser d'un poble tan xicotet i jugar ja 5 semifinals europees?
Saragossa, Pamplona, claro, és que és aixina, és com és, no?
No sé, Cádiz, Huelva, és que són moltíssimes capitals que l'equip quasi no el tenen ni en primera divisió, i nosaltres assistem en la 5ª semifinal europea.
Però veuràs, és que no, ja sé que vosaltres esteu pletòric i que la il·lusió és brutal i que per a tot el món ens dona una sensació de que, bueno, que tot no és trist i que les coses van a millor. Jo m'agradaria més que en relatares aquell moment en el que ja sabeu que esteu sabem que esteu classificats.
Bueno, a veure, els últims minuts van ser un poquet d'agobio perquè en 2-1 se va patir un poc, sobretot una falta al final de l'altre equip, que haguera sigut el 2-2 i ahí sí que haguera empatit de veritat, però al final jo crec que vam disfrutar prou i que ahir ens va costar dormir, la veritat.
Quants minuts van passar des de la falta?
Era el 88 de falta, clar, si hagueren marcat el 2-2 hagueren sigut 6 minuts en què si te feien un gol estaves fora, però la falta va anar fora i al final van passar els 4 minuts de descompte pràcticament en tots perdent el temps que podien, i al final això ja foto al mig del camp de tota la plantilla i celebració, pues això, cada un en sa casa.
Sí, sí, però les xarxes a nit estaven que pegaven foc, no?
Sí, ahir crec que vam ser tendència en més d'un puesto.
Bueno, el Villarreal el tenim classificat.
I les xiques demà guanyant, si es dona una carambola el diumenge que no guanyi l'Albacete, podrien pujar també a primera divisió ja este cap de setmana.
Les xiques?
Sí.
Les grans futbolistes, eh? Dona compte.
Quin mèrit té que se ho han organitzat tot elles i al final ho tenen ahir ja.
Uau, és que saps què passa? Que al final diuen que la vida s'obri camí i al final és tindre-les al mateix lloc. Perquè tu dius, és una futbolista.
Una futbolista és?
Una futbolista. Notícies més d'esports?
Bueno, van tornar a guanyar els Warriors, se'n de neu a Senu als Cavaliers i després Rafa juga a les 3:40 contra Rublev. I dir que este cap de setmana tenim carrera de MotoGP a les 2, torna Márquez, i carrera de Fórmula 1 a les 3 de la vesprada, tenim a Alonso i a Carlos Sainz, i que el Villarreal torna a jugar el diumenge a les 9 en el Camp del Llevant, mitja horeta antes estarem així.
Bueno, pues disfrutant i fent disfrutar. Ahir no teníem prou banda ampla per internet perquè se poguera connectar tot el món. Estem això treballant perquè cada vegada se pugui connectar més gent. Però vosaltres, ja veus tu, l'ampliarem el que faci falta i més. Maria, tu tens un bon titular per avui perquè, a més, te ho has currat en molta gana avui la quantitat d'entrevistes que tens fetes.
Ah, sí, la veritat és que sí.
Quanta gent tindràs avui per entrevistar?
Avui, 3. Val. Avui, 3. Pareix que siga, però clar, són 2 hores, tampoc vos flipeu des de casa, no? Direm, tampoc són tants. No.
Sí, però anem a veure, si tu... No és el mateix una entrevista perquè te dona una notícia que una entrevista perquè te conten
una quantitat de
successos, no? Sí. La primera entrevista que tindrem...
Primer va ser el regidor de Cultura, Javier Moyà, perquè tenim programació de cultura al Masora fins a l'estiu, o sigui que molt bé. Tenim també a Pilar Alexandre, que no sé de lo que ens va parlar avui. Hem decidit ella i jo que avui em va sorprendre. Jo vinc a cegues amb ella, no sé de lo que ens va parlar.
El títol seria A cegues, no?
A cegues, totalment, a cegues. I després, ve com sempre, avui divendres, el nostre Santi Cortés, que parlarà de com es va viure la Segona República a Villarreal, que jo crec que la gent hauria d'estar molt atenta perquè és molt interessant.
Bueno, pues a mi me quedarà Marisa Saavedra de Unides Podem per renyir, com sempre, de què és el que fan els polítics allà al Congrés.
Sí.
És dir, això serà el divendres nostre d'avui i el de tots vostès, el de tots vosaltres que esteu ahí sentint-nos.
Sí, i amb un film musical preciós avui. Avui mos amb Lluís.
Este film musical preciós, Víctor, saps per què m'està dient lo d'este film musical?
Sí, jo sí que ho sé per lo que és.
Que, de qui és?
Un que va parlar en una entrevista la setmana passada i que este diumenge torna a repetir.
O sigui, vas a obrir-nos boca, no?
Vaig a obrir boca. Doncs
pues vinga, que empiece l'espectacle.
Estàs a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Sabes qué?
Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
I ara tenim amb nosaltres el regidor de Cultura d'Almassora, Javier Moyà. Bon dia, Javier.
Molt bon dia.
Bé, ahir vau rebre la visita del conseller de Vivenda de la Generalitat i també vicepresident segon d'Almau per debatre, diguérem, què és el que passarà amb el solar que s'ha quedat després d'aquest enderrocament del grup B d'Almassora.
Sí, evidentment, ahir van vindre el conseller del MAU a fer una visita, és a dir, va ficar en relleu que ja s'havia derribat l'edifici 167, que havia sigut una demanda pues, de tot el poble durant molts anys, i sí que és veritat que el que li van demanar és que, pues, que ese solar revertirà en l'Ajuntament, a les de la Conselleria de Vivenda, per a poder nosaltres pues, intentar en la Conselleria de Polítiques Inclusives pues, pues, crear pues, un lloc pues, per a les persones d'Alzheimer o que tinguin alguna dificultat mental, és a dir, donar un ús pues, per a la gent del poble o inclús de la província.
O sigui, la idea seria crear com un centre de dia, no?, per a aquestes persones, que estiga més propet, perquè ara mateix sí que està el que està al costat de Santa Quitèria, no?, però aquest futur centre de dia estaria més propet de lo que és el centre urbà.
Evidentment, donat que tenim un espai que són aproximadament 2.370 metres aproximadament, pues, bueno, la idea és això, que revertisca l'Ajuntament i poder pues, negociar en la Conselleria de Polítiques Inclusives pues, la instal·lació d'un centre de dia o aquella instal·lació que és que beneficia tant els habitants d'Almassora com els de la província de Castelló.
No, la veritat és que d'infraestructura aquesta nova legislatura aneu carregats perquè acabareu en quasi tres, diguem, col·legis nous?
Sí, el Regina de Violant ja el tenim sí. Acabat, ara s'ha licitat el Santa Quitèria, s'ha licitat el Majadahonda Beltrán, i ara també anem a començar a redactar el projecte bàsic de l'Institut Alba Falomir. Per tant, això farà que totes les infraestructures diguem, pues, d'educació estiguem pràcticament pues, noves en el nostre poble.
Sí, però a més, aquesta visió nova que tenim de la vila, no?, que també esteu diguem, buscant fons nous europeus, també esteu lluitant per la costa. S'estan fent moltíssimes coses, no, Javier?
Evidentment, l'Ajuntament de Barcelona el que té que és intentar pues, buscar fons d'on puguem topetar-los. Sí. Ara, en aquest moment, pues, els fons europeus pel tema de la reconstrucció, pel tema del Covid, pues, hi ha una oportunitat d'intentar pues, pues, pescar en aquests sí. fons i entonces pues, han presentat un projecte molt ambiciós en el qual està la regeneració, diguem, la rehabilitació de la zona de la vila. Ara ja han fet una part, la segona part la tenim ja i està enviada a la Conselleria de Cultura pues, o de Patrimoni perquè ens validen el que és l'actuació que això és un bé d'interès cultural, es tenen que donar l'autorització i va poder licitar la segona part. Però evidentment tenim un fons EDUCI que és el que financiarà i s'obre, però donat que hem obert una altra porta per poder financiar-lo a través dels fons europeus, pues, la reconstrucció pues, també han presentat aquest projecte per acabar tot el que és la vila, és dir, seria un projecte per poder acabar tota. A part d'això pues, també tenim han fet un estudi per a poder englobar tot el que és el barri de Corell, el barri de Boqueres i Fàtima, pues, fer una realitat total d'aquests barris i a veure pues, si des del govern espanyol pues, hemos acceptat aquest projecte de rehabilitació dels barris i total serien aproximadament uns 11 milions d'euros el que vindrien d'Europa per a poder regenerar. I això pues, no obstant, el barri de Boqueres ja està contemplat en dins dels fondos EDUCIs i ara ja hem encomanat la redacció del projecte per valor aproximadament de 1.300.000 euros. Així com també està el tema de Boqueres, del barri de Boqueres, en la qual el que és l'auditori pues, se convertirà en un centre juvenil, diguem, de també adreçat a totes les associacions de veïns que hi ha per la zona, i serà un centre juvenil pues, a part de per les associacions que hi ha per la zona de Boqueres, i donar-li pues, una miqueta més d'empaque o d'activitat a aquest barri. I també la idea nostra és també en el barri de Fàtima pues, també serà la seu social que hi ha avui dia de la seu de veïns pues, reformar-la, inclús ampliar-la pues, per fer activitats i que els veïns pues, es millorin el seu local.
Sí, bé, veiem molts projectes, no? Però és veritat que diguem que les empreses, els autònoms, no? Ara mateix ho han passat molt malament, Almassora, no? I ja està damunt de la taula de que es van a rebre aquestes ajudes del Plan Resistir, no, Javier?
Sí, el dimarts passat s'ha de firmar, diguem, el decret o tota la... Vam aprovar ja tot ja que diguem, se va penjar en el taula d'anuncis tota aquella la relació de empreses o autònoms que s'han presentat al Plan Resistir, en la qual estan tots els que tenen la documentació correcta, i després hi ha uns 15 que tenen que subsanar durant 5 dies la documentació per a poder accedir a aquestes ajudes. Per tant, si no passa res, el dilluns o dimarts de la setmana que ve ja se podrà fer el decret de les ajudes i ja pues, intentar pagar-les el abans possible. També recordem que ficarem diguem, en hostelers, en autònoms, en les empreses pues, més de 650.000 euros que arribaran a pues, al nostre teixit de sí. productiu o de comerç en el poble.
També aneu a ficar en marxa una aplicació mòbil que es diu Zoco, no? On les empreses s'han pogut adherir del xicotet comerç, no? Per poder fer ús d'aquestes i bé, poder emportar a casa, no? Fer les seues compres de manera digital a través d'aquesta app. Com funciona?
Sí, evidentment, pues, tot el que és la pandèmia pues, ha comportat que canviïn nostres hàbits i entonces, pues, bueno, pues, creiem que era important pues, fer una digitalització dels comerços, per tant pues, vam optar per pues, sumamos a l'aplicació con la Zoco, en la qual pues, tots aquells comerços que vulguin tindre una exposició de la seva tenda en la plataforma i així pues, els veïns del poble poden comprar pues, a través d'aquesta plataforma els productes de les tendes, pues, bueno, és una ajuda més per poder vendre en aquests temps tan complicats.
Sí, i ara sí que anem a passar, diguem, a la seva competència, que és la cultural, no? Perquè ja quan va vindre fa dues setmanes vam deixar en l'aire, no? Que tornaria per contar-nos ben bé com seria aquesta nova programació que té programats fins a 31 events, no? Que seran fins l'inici de l'estiu, no? I també és veritat que passarà per mig d'aquesta setmana que haguerem disfrutat de les festes de Santa Quitèria, no, Javier?
Sí, pues evidentment, donat el parón que vam tindre hasta el mes de març, que era necessari retornar la cultura al nostre poble, i que, com tu dius, pues hem programat 31 actes culturals del nostre poble. Tenim pues, música, han creat un cicle nou de música que es diu Alma Sonora, uh-huh. En la qual, pues, si vos te digues exactament els dies que serà el festival Alma Sonora, ara el tenim, vam començar el dia 28 de març en Álvaro Montero, continuem este cap de setmana, el dia 18, diumenge dia 18, en Júlia. Després passarem el dia 16 de maig el grup Prison and Dreams i el 20 de juny en Ferran Palau. Diguem, és una aposta per música en valencià de la terreta, i
sí,
crec
sí.
Que és important, pues, ajudar als músics de la zona, pues, a poder un poc del poc que han tingut que viure durant aquest any enrere.
Les administracions públiques ara mateix són fonamentals, no, per recolzar a tot aquest tipus d'artistes que tenim així al nostre voltant i que sabem que són molts, no?
No, evidentment, és dir, les administracions públiques, com hem comentat, és la nostra obligació, pues, uh-huh. És recolzar a tot este, diguem, pues, tota la indústria, diguem, cultural, que ha estat, pues, pràcticament un any llarg.
Sí.
Pas per a, pues, tenim que recolzar-los tot el que puguem, i més i n'hi ha que intentar, pues, programar tot el que se puga i apujar-los, bueno, recolzar-los en tot. Però per part de l'Ajuntament de Masfora ho tenim clar que és la nostra obligació i és el que tenim que fer.
Sí, també arribarà el circ al Masfora.
Sí, és a dir, nosaltres teníem també un cicle que se diu Masfora Circ, que és el que realment ja se feia fins ara. Pues lo que hem fet és sigut la continuïtat. Vam començar el dissabte passat, el dissabte dia 10, i que continuarem en el cap de setmana del dia 24 en la representació del circ, Royal Circ. Després també passarem en el mes de maig, el dia 2 de maig tindrem l'actuació de Tenzadas, i després per acabar este cicle de Masfora Circ tindrem el dia 12 de juny al Filo. A banda d'això, també és veritat que des de l'Ajuntament de Masfora fins a la pandèmia de l'any 2020, pues, fem un festival d'animació, que es diu el Festam,
sí.
I que evidentment, pues, van tindre que suspendre en l'any 2020, però sí que teníem el compromís, pues, de que només poguérem tornar a iniciar el festival, pues, tornar-lo a emprendre. I enguany, pues, hem pensat que, bueno, que no van haver festes de Santa Quitèria, van haver alguns actes, però seran actes molt puntuals, pues bueno, ens podíem encaixar en aquestes dues setmanes que serien les setmanes de festes, i entonces, pues, aquests caps de setmana, pues, tindrem, pues, el dissabte tindrem dos actuacions, és dir, són quatre dies, són dissabte i diumenge del dia que és el dia 15 i 16 i el 22 i 23, en la qual tindrem, pues, dues actuacions cada dia. Hi haurà 8 companyies d'animació pel carrer, i bueno, el que s'intenta és, pues, que animem-nos un poquet i tenim un poquet la moral, perquè també hem de faltar i si sí. Al carrer i, pues, gaudir una miqueta de tota la cultura.
La veritat és que sí, també estem veient que l'humor també formarà part d'aquestes activitats amb els monòlegs de José Corbacho i Javi Sancho, que són molt reconeguts a nivell nacional, no? I que tindran molt de reclam.
Sí, evidentment, és a dir, aquesta actuació la tenim ja compromesa més a per l'any 2020, és dir,
clar.
Però per la pandèmia van tindre que suspendre-la, i bueno, pues ja, pues, donat que ja feia exactament un any just que hem tingut que fer este monòleg, pues bueno, pues ja que han retornat, pues tindrem el monòleg de José Corbacho i Javi Sancho el dia dissabte 24 de abril, i després també continuarem en el diguem cicle de monòlegs. Tindrem a Esther Jimeno el dia 2 de maig i el dia, pues, 5 de juny a Coria Castillo. Òbviament són monòlegs que ja teníem previstos des de l'any passat, però bueno, va tenir que suspendre, i bueno, l'important és que se va a suspender, pero bueno, al final cap pues te tornaré, sí, tendré esos monólogos en el poble.
Aquestos són els únics que són, diguem, que es tenen que comprar les entrades als monòlegs, perquè els altres són tots de caràcter gratuït, no?
Sí, és a dir, el que tenen clar ja que tenen que obrir la cultura, pues perquè ja s'acostumarà poc a tornar, però bé, hi ha també este cap de setmana, el dissabte, dia d'assa, demà, pues tenim una obra de teatre que es diu El Mètode Gronholm. Són actors valencians, i el que més conegut és Ferran Gadea, que és el protagonista de l'Alqueria Blanca,
que ara està molt de moda, i ha de dir,
sí, pues el tindrem demà en la Casa de la Cultura, en l'obra El Mètode Gronholm. És una comèdia pues molt divertida, i que bueno, pues evidentment els catxers d'aquestes obres de teatre o aquests monòlegs, pues pues un prou elevat, entonces pues evidentment pues que creen que pues bueno, hi ha que ficar una entrada, diguem, nosaltres tenim una ordenança fiscal en la qual s'estipula que depèn del caché de l'artista o de l'obra, pues hi ha que ficar un preu. Entonces pues les obres de teatre de Mitjà Gonjom i el monòleg de José Corbacho i Javi Sancho són 12 euros, i els monòlegs d'Esther Jimeno i de Coria Castillo pues són 7 euros. Els demés actes que n'hi ha, evidentment, són tots gratuïts.
Sí, també hi haurà espai, diguem, per a les associacions d'Almassora, no? En aquesta programació cultural, per exemple, la Unió Instructivo Musical d'Esmeralda, no? Que també actuarà, no? El 23 de maig.
Sí, evidentment, en Nadal teníem programat un concert pues per Nadal, i pues per el tema de la pandèmia pues tenia que suspendre, i dona que ja ha començat a assajar, pues creiem oportú també pues que també el dia següent de la festa de la patrona, el dia 23 de maig, pues fes un concert en el carrer. Pues que també pues la gent també pugui gaudir dels músics de la nostra banda d'Almassora, de la Unió Hostia Municipal l'Esmeralda. I també en quant a música també tenim el dia 17 8 de maig un concert que es diu el Rock and Roll és cosa de xiquets.
Ah, que bé. O sigui, per als més menuts que es vagin acostumant, no?
I després també tenim en el mes de juny el concert de Pau Puig i Cati Plana, que és, pues, són dos músics que pues que toquen músics instruments tradicionals com són la donzaina. I bueno, pues va ser una demanda de l'associació cultural Les Goles de donzaina i tabal Les Goles, i bueno, m'ha pareix molt interessant, i vam programar també per primera vegada mos hem inscrit al circuit Circuit Sonora de la Generalitat Valenciana,
sí,
i tindrem el dia 27, dia 29, al grup Al Jup. És a dir, pues a mesura realment apostem per la cultura, tindrem música, cine, teatre,
sí.
I després per el dia 25 d'abril pues celebrem el dia de la dansa, que és el dia 24, sí, pues tindrem pues una representació de dansa amb l'obra Bambolles de paper. És a dir, també ja públic més que tot familiar.
Sí.
I pues bueno, pues també és un poc la introducció des de la dansa.
Sí, i quan finalitze tot això, ens anirem a la platja. Que sí, en la platja també hi haurà, i ahí també tindrà vostè treball per fer.
Sí, estem ja, pues ja tenim reunió també en el departament de platges per intentar conjuntament pues programar tot el que són els actes de la previsió de l'estiu. Pues tindrem, com és habitual, tindrem el cine de l'estiu en la platja i en diferents llocs pues del poble, i també tindrem pues com no pues el cicle La Marte Cirque, en la qual pues portarem també pues teatre de carrer, pues seran de 4 a 6 actuacions en els dissabtes o diumenges de l'estiu. Retornarem també la música a les Xerbites, i també pues el cicle que vam començar l'any passat de la Mar de Cultures, és a dir,
sí,
vamos, tindrem,
pues, sí, no mos podem queixar, o sigui, això de que no tenim plans ja, clar, i haurà que veure en funció de com vagi la pandèmia, no? Nosaltres així en Radio Vila-real doncs anirem informant si de cas alguns dels actes no es poden celebrar o les mesures són, diguem, més lleugeres, o al contrari, no? Clar. En funció de com vinga tot.
Clar, evidentment estem a expenses de com evolucionen pues, pues la pandèmia del Covid, i si ens deixa pues, tindre un estiu tranquil, pues, podem desenvolupar tota l'agenda cultural que tenim preparada, que també estem ara, pues, bueno, vam estar parlant amb el president de la banda de música, que també volem fer un concert i diferents actuacions en estiu, i bueno, pues, estem ara tancant pues, tota la programació pues, a partir del 15 d'abril, de 15 de juny, pues, pràcticament fins al 15 de setembre, pues, estem ara, pues, la nostra llavor és pues, programar tota la promoció cultural de l'estiu.
Pues perfecte, tindrem l'ullet ficat dins del Masora per veure què és el que fan i deixen de fer, no? No? Sobretot faran, que sabem que el Masora fa molt i nosaltres estarem pendents. Doncs, regidor de Cultura del Masora, Javier Moya, moltes gràcies per haver vindre i contar-nos a tota la província que és tot el que fan al Masora.
Pues bé, moltes gràcies a vosaltres per ser un altaveu de la nostra programació cultural i de notícies del nostre poble.
Sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada dorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica de la Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilareal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vilareal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't els avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vilareal.
Casi, casi, bondad.
Ben, y con esta música tan animada, damos la bienvenida a Pilar Alexandre. Buenos días, Pilar.
Buenos días, María.
Bueno, hoy no te tenemos aquí presente, te tenemos detrás de la línea telefónica, ¿no? Porque, bueno, a veces pasa, ¿no? Hemos dicho al principio del programa que hoy voy totalmente a ciegas contigo, ¿no? Porque mira que los periodistas nos solemos preparar mucho todo lo que vamos a preguntaros, ¿no? Siempre a mitad semana quedamos tú y yo de qué vamos a hablar y yo pues voy pensando las cosas, ¿no? Pero hoy no, sorpresa, lo hemos decidido así y a ver qué es, con qué me encuentro. A ver, Pilar, cuéntanos un poco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar de la serenidad.
De la serenidad.
Sí, es de la serenidad. Especialmente vamos a dedicar un poquito de tiempo a hablar de la serenidad del alma.
Te digo una cosa, eso a veces me falta mucho a mí, en la serenidad.
No me digas.
Yo creo que hasta los oyentes dicen, sí, sí, le falta un poco, le falta un poco.
Entonces vamos a matizar un poquito, ¿no? Aplicado al ser humano, ¿qué entendemos por serenidad, ¿no? Es un adjetivo que podemos utilizar normalmente para calificar a alguien que se encuentra, digamos, como tranquilo, relajado, reposado, ¿no? Es esa capacidad que tiene una persona de actuar de una manera racional y templada en todo momento. Diríamos que es una persona serena, ¿no? Que no se deja llevar por los impulsos ni por las emociones.
O sea, es una persona que reposa las ideas antes de, por ejemplo, hay mucha gente que es muy emocional, muy que se deja llevar por todo, ¿no? Muy pasional, que enseguida le dices una cosa y no se lo piensa, pero luego están los racionales, ¿no? Los que dicen, bueno, yo para dar este paso quizás necesito pensármelo.
Sí, exactamente. ¿Sabes qué ocurre? Que también con estos tiempos que estamos viviendo, con estas cosas que no voy a mencionar, o simplemente por el estrés que nos causa la vida, o situaciones dramáticas, perdemos esta serenidad. Y bueno, pues está bien darse cuenta uno mismo de que la ha perdido, porque esto nos permite... me permite tomar medidas para ir recuperándola y esto me ayuda a tener una vida mucho más tranquila, ¿no? Porque digamos que esta serenidad me suma, ¿no? Uh-huh. Me suma mucho en este bienestar en mi vida.
Sí, Pilar, pero es verdad que el ritmo de vida, ahora ya no, porque el ritmo de vida es pausado, ¿no? Pero antes de todo esto sí que es verdad que no había tiempo para la tranquilidad y la calma. No había espacio porque de un oleaje íbamos a otro y no encontrabas tu espacio para hacer lo que quisieras. Y claro, hay a gente que la calma y la tranquilidad no le gusta.
No le gusta porque es como que la calma y la tranquilidad me lleva, y esto yo te lo digo muchas veces aquí, la calma y la tranquilidad es como que me entre comillas, me fuerza a mirarme hacia adentro.
Me fuerza a estar solo muchas veces.
Me fuerza a estar solo, me fuerza a muchas cosas que me dan mucho vértigo, ¿no? Entonces, es como que me va muy bien, ¿no? Estar en constante actividad, en constante observar hacia afuera para no mirar hacia adentro, ¿no? Y ya me va bien esto, ¿no? No quiero enfrentarme con mi realidad, ¿no?
No quiero enfrentarme conmigo mismo directamente.
Claro, claro, con lo que realmente soy, ¿no? No con lo que quiero apagar. Escucho que dices, antes vivíamos de una forma y ahora vivimos más serenos. Bueno, vivimos más serenos los que vivimos más serenos cuando vivimos más serenos. Porque yo a veces sigo dándome cuenta de que no quiero seguir viviendo con estas prisas, ¿no? Sigo aprendiendo a vivir sin prisas, ¿no? Y permitiéndome, pues permitiéndome esta tarde no coger pacientes ni no coger trabajo, irme a hacer surf, porque quiero seguir disfrutando del mar y del agua, ¿no?
Sí.
Porque es lo que me pide el cuerpo. Eso es un aprendizaje, ¿no?, que estoy haciendo yo en este momento.
Claro, porque es verdad que la serenidad medianamente que tenemos ahora ha sido impuesta, no buscada. Entonces, eso perturba un poco más.
Claro, sí, porque, y además según el carácter que tengamos cada uno, ¿no? Porque a veces es como que lo que nos imponen nos rebelamos contra ello, ¿no? Uh-huh. Es decir, me imponen parar, pero es que no quiero parar. ¿Pero por qué no quiero? Simplemente porque me lo imponen. No soy capaz de dar cuenta de que parar me va bien para mí.
Sí, estas personas que siempre hacen oposición de todo, que tú dices no, sí. Yo digo sí, tú dices sí, yo digo no, ¿no? Hay gente así, es la gente así, ¿no?
Sí, porque soy impulsivo, ¿no? Soy impulsivo, no soy sereno, no reflexiono y digo, a ver, me viene la calma, me viene este tiempo que yo a lo mejor en algún momento pedía, ¿no? Lo tengo aquí en mis manos, ¿no? Realmente, si me paro y lo pienso y vivo en este presente, me doy cuenta que esto es lo que yo necesito en este momento, ¿no?
Entonces, hay que buscar esa serenidad para escucharnos también, ¿no? Porque la vida nos lleva de un sitio a otro y muchas veces no nos paramos a preguntarnos, vale, estás yendo hacia adelante pero sin freno y a lo mejor no es eso lo que estás buscando, ¿no? Y muchas veces te tienes que parar a reflexionar. Pero es ahí cuando dices, no quiero pensar en esto, voy a seguir hacia adelante, ¿no? Eso pasa, ¿eh?
Sí, me dejo llevar, ¿no? Por el oleaje, sin más, ¿no? Sin más. Yo quería hablar un poco, pues, de esos pequeños tips, ¿no? Para poder darme cuenta de lo que me está ocurriendo. Uh-huh. Para darme cuenta de que realmente tengo ansiedad, o tengo frustración, o tengo tristeza, o he perdido ese estado de serenidad que recuerdo que en algún momento he tenido, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso para poder empezar a cambiar, ¿no? Y a mejorar. El primer aprendizaje a lo mejor sería darme cuenta que puedo relativizar las cosas, ¿no? Y darle la importancia que realmente tiene lo que está ocurriendo. Y no empezar a crisparme por cualquier pequeño detalle que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Porque llega un momento que cuando uno está tan cargado y tan iracundo, cualquier nimiedad, cualquier pequeñez me saca de las casillas. Es como la gota que colma el vaso. Sí. Y luego si lo ves desde la calma dices, vamos a ver.
No ha sido para tanto, no era para tanto.
Efectivamente, o sea, por esto me he puesto yo como la niña del exorcista, ¿en serio?
Sí, sí, pero es que hay a veces que, bueno, te levantas con el pie cambiado, y eso también influye mucho, ¿eh?
Sí, pero tú fíjate, si yo cuando me levanto con el pie cambiado ya voy pensando que voy a tener un día de pie cambiado, efectivamente voy a tener un día de pie cambiado. Sí. Mientras que si a lo mejor se me ocurre, hago un acto de psicomagia, de decir, jo, me he levantado con el pie cambiado, pero voy a ducharme y voy a descambiar mi pie en esta ducha y ya me preparo para tener un día bueno y ya está, y planifico mi día bueno, sin más, ¿no? Ya estoy como preparándome para un día normal, me salgo de esa energía de día de pie cambiado, ¿no?
Y cuando notamos esa crispación, ese sí, que todo nos pone de los nervios, sería el momento de parar también.
Claro, parar. Y luego, pues, tener un tiempo de planificarte un poco y darte cuenta de qué cosas te van bien, ¿no? Pues esta tontería que acabo de decir yo, así medio en risa, pero que es en serio, realizar actividades que despejen la mente, ¿no? Que te permitan servirte para alejarte de tu rutina diaria, y que te relajen y que puedas conectarte con esa paz interior que necesitas.
Y expulsar también energía. Por ejemplo, correr, ¿no?
Correr, actividades aeróbicas, que te cansen, como correr, como hacer surf. El contacto con el mar, con el agua del mar, con la arena, con la naturaleza. Esto es muy importante.
Y Pilar, por ejemplo, la lectura. La lectura nos relaja muchísimo la mente.
Sí, además la lectura te ayuda a centrar la atención, que es algo que estamos perdiendo muchísimo, muchísimo, porque siempre andamos con el teléfono pegado a la mano. Yo a veces lo digo, es que me falta pegármelo con precinto, porque voy muchas horas al día con el teléfono pegado. A veces digo, lo voy a tirar.
Vale. Sí, pero es que a veces, además, yo en mi caso, que soy muy usuaria de Instagram, cuando esperas, ¿no? En las salas de espera, yo ayer, por ejemplo, fui al dentista, estuve en la sala de espera y estuve durante media hora mirando el móvil, que al final no sabías ni qué mirar, y no miras nada tampoco. Esa es de centrarte cuando a lo mejor podría haber estado serena, tranquila, calmada, mirando a mi alrededor y punto final, ¿no? Pero es como un momento de limbo que no sabes qué es lo que hacer, ¿no? Esos momentos en los que tienes que esperar y no sabemos esperar porque la paciencia se ha perdido también.
Sí, y a lo mejor ahí iríamos a disfrutar de ese pequeño placer de la vida, que es no tener que hacer nada, simplemente estar ahí sentada, prestando atención a tu respiración, sentir tu cuerpo y sentir ese pequeño placer de no hacer nada. Y eso es importante para reequilibrar esa serenidad, ¿no? Y luego también, fíjate, hablando de la sala de espera del dentista, que es donde voy yo ahora también, luego llegamos allí, yo llego allí y como tengo mi nivel de exigencia laboral muy alto, chequeo mi correo electrónico, mando un correo electrónico, hago un cartel en el Canva, o sea, hola, no, hay que bajar ese nivel de exigencia, tanto conmigo misma como con los demás, porque un nivel de exigencia demasiado alto acaba trayendo frustración, rabia, sensación de fracaso, sensación de no puedo más.
Es que, Pilar, justo que lo que tú has dicho de mirar el móvil constantemente por motivos de trabajo, muchas veces también está esa exigencia profesional a esas personas que llevan su móvil de empresa y que incluso en los días que supuestamente tienen libres, tienen que estar pendientes, ¿no? Y eso es una calma muy tensa, ahí nunca puedes estar sereno porque sabes que si en el momento que se te escape algo, se va a liar, ¿no? Dijéramos en vocablo así muy, muy coloquial, ¿no? Sabes que a lo mejor el lunes cuando llegues puedes tener una bronca de tu jefe, de tu jefa, pues diciéndote que tendrías que haber estado atento al móvil. Y hay gente que es por eso que no puede estar serena y tranquila.
Claro, pero ahí entran dos factores, ¿no? La autoconfianza y el exceso de futuro. Las dos cosas están totalmente reñidas con la serenidad, ¿no? Nos alejan de ella. Si yo tengo un exceso de futuro pensando cuando llegue el lunes, si yo no estoy aquí a full pendiente del teléfono, me está alejando de la serenidad porque no me permite conectarme con el ahora. ¿Vale? Sí, sí. La serenidad y el presente y el ahora van cogidas de la mano completamente, ¿vale? Si yo pierdo la confianza en mí misma, pierdo la serenidad. Si me trabajo la confianza en mí misma, voy a ir ganando en serenidad también, porque me siento tranquilo y sereno con lo que voy haciendo.
Entonces, Pilar, para ir concluyendo esta sección, ¿no? ¿Cómo buscamos esa serenidad? Aparte de que cuando yo me note que estoy nerviosa o que necesito parar, porque habrá mucha gente que no se dé cuenta, alguien que nos esté escuchando, ¿cómo la busco? ¿Cómo la encuentro esa calma, esa paz?
Pues yo creo que un poco con todos estos puntos que estamos diciendo, ¿no? Buscar, siempre os hablo de lo mismo, ¿no? Es buscar esos momentos de parar, esos momentos de reflexionar, que no es meditar, esos momentos de meditar, que no es reflexionar, esos momentos de hacer ejercicio, esos momentos de lectura o de centrar la mente en algo concreto, como puede ser esa lectura, o puede ser hacer un puzzle, o puede ser hacer algún tipo de labor, ¿no? de punto de cruz o de el password algo que te centre mucho la mente, un sudoku, ¿no? Es como alimentar ese alma, ¿no? Como hacer que ese alma se vaya calmando, de manera que el cuerpo también se vaya calmando, ¿no? Que sea una retroalimentación alma y cuerpo, ¿no? Y que las dos cosas poco a poco se vayan sintiendo de una forma sosegada.
Pues Pilar Aleixandre, como siempre, muchas gracias. Yo creo y espero que todos desde aquí, gracias a tus palabras hoy, pues encuentren esa calma y esa tranquilidad y esa serenidad que tanto necesitamos.
Eso espero yo también.
Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, María. Gracias. Thank you.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía. Y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido.
Bueno, y ahir ens aventàvem de que ja s'ha votat a favor de la llei de protecció de la infància contra la violència, una norma que retarda l'edat en què comença a computar-se la prescripció del delite. Esta edat estava fixada en 18 anys i s'ha ampliat a 35. Este projecte de llei ha incorporat l'ampliació d'aquest termín a última hora després d'una esmena pactada entre el PSOE i Unides Podem. Per a que es parli d'això tenim a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Per fi està donant fruits tot això que s'està espentant o que se vol des d'Unides Podem, no?
I tant, i tant. Aquesta llei en particular porta molts anys ahí en un calaix. Porta des del 2014 que se va crear una comissió d'experts per a impulsar aquesta qüestió, que és una demanda important de la societat civil, de les entitats, de la infància i també de la Unió Europea, de la ONU, del Comitè de Drets de la Infància, que exigien que el nostre país tinguera aquesta llei. I realment és un moment, és una fita molt important, ha hagut de ser aquest govern de coalició el que la portarà endavant, escoltant moltes, han incorporat moltes suggeriments de la societat civil, de les entitats i de la gent implicada, i és una llei que té un enfoque integral i un enfoque de gènere que contempla qüestions de prevenció, qüestions d'atenció a les víctimes, el que té que veure amb el que tu has comentat de la prescripció, perquè per desgràcia fins avui la majoria dels delictes de pederàstia, d'abusos de menors, de violència contra els menors, a l'àmbit familiar o fora, de qualsevol tipus, majoritàriament quedaven arxivats, perquè resulta que havien prescrit. Quan la gent, les víctimes, no?, quan se decidissin o tenen les forces o la capacitat de denunciar, resulta que aquests delictes han prescrit. I això és una cosa tremenda, no?, per la impunitat que suposa i la indefensió de les víctimes. pues bé, això s'incorpora a l'augment que serà a partir dels 35 anys de la víctima, no?, que comença a córrer aquest temps de la prescripció. I bé, hi ha qüestions que tenen que veure en la prevenció a nivell educatiu, en la formació també de professionals, en la, per exemple, equips, en la necessitat d'equips tècnics en els procediments judicials, no?, per evitar el que es diu la revictimització de les víctimes, que de vegades es veuen obligades a declarar quatre vegades contra la mateixa, aquest tipus de coses. De manera que, bueno, pues, tot el tema d'atenció a les víctimes, d'acompanyament, d'escoltar a xiquets i xiquetes, tindre eines, no?, a tots els nivells, social, educatiu, etc., per a vehicular, per a escoltar i vehicular aquest tipus de situacions, no?, de violència. De manera que, bueno, és una llei realment que ens fa sentir-nos molt orgulloses i, bueno, pues era una urgència per al nostre país, perquè era una situació molt greu de violència que moltes vegades pues, queda sense denunciar, no? I, bueno, segur només que el vot en contra de Vox, ja que dir-ho, perquè són negacionistes de tot i ells ho consideren que és una intromissió en la vida de les famílies, diuen ells, i, bueno, pues ells neguen la violència de gènere, neguen aquest tipus de violència i pensen que són inventos, i es parlen de la ideologia de gènere d'aquest govern socialcomunista, però, bueno, per sort va ser una majoria absoluta en la Càmera, perquè realment és un clam també de la societat civil, sobretot, que xiquets i xiquetes puguen tindre una vida digna i segura al nostre país.
En este cas, esta llei ja està aconseguida, però voldríem saber en este moment, Unides Podem, en què està treballant. Què té ara damunt de la taula i quines iniciatives està plantejant per a solventar més tipus de casos com estos?
Sí, aquesta llei té que passar al Senat i serà una realitat molt pronta. Recentment, així, ja del Consell de Ministres ja s'ha publicat, per exemple, un reglament per al tema de que les empreses, un registre de les empreses per al tema de la igualtat salarial entre homes i dones. S'estan actualitzant contínuament les mesures d'ERTE i de protecció de treballadors i treballadores en la situació de pandèmia, encara que se van reduint cada vegada més, en el sentit que, bueno, pues que la gent se va incorporant al treball en la mesura que, ojalà, no?, se vagi controlant la pandèmia i se puga tornar a l'activitat econòmica normal, però, bueno, s'està contínuament en l'actualització de les mesures de protecció de la població i de la gent treballadora i de l'economia, no?, manteniment de llocs de treball durant aquesta situació. Això és un treball continu que tenim. S'està treballant, també és públic, en tota la qüestió de la llei d'habitatge, que és un compromís del govern de coalició, i, bueno, tot el món sap també que hi ha tensions importants perquè nosaltres estem pressionant molt perquè realment hi hagi un control dels preus del lloguer, com se fa en altres països, perquè això és l'única manera d'aconseguir que tot el món tinga accés a un habitatge, una vivenda, a uns preus accessibles i de punxar aquesta bombolla que es diu, bombolla immobiliària, en aquest cas ara en els preus de lloguer, que fan que, bueno, pues, fons especulatius, que fons buitre pues, especulen en l'habitatge, com si fos un bé especulatiu, utilitzant-lo com a bé especulatiu quan resulta que s'està violant, s'està vulnerant el dret de tota la gent a tindre una casa, no? un pis.
En principi,
en una situació de pandèmia. No?
En principi, el que els deia el president del govern és que ampliaen hasta fins 3 mesos, crec que és hasta el mes d'agost, on s'està protegint encara, ells s'emparen un poc en els efectes del Covid, però el que detecta la societat és que n'hi ha una pressió per part d'Unides Podem de que no toquen a la gent sense sostre, no?
Evidentment, se tracta de que la gent no se pot quedar al carrer i, a més, no és una exigència només d'Unides Podem i de la societat civil, sinó també dels organismes internacionals i de la ONU, que ja ha cridat l'atenció en diverses ocasions a l'estat espanyol per aquesta situació que és única de les poques, en fi, en Europa, en el sentit que la gent no se pot quedar sense alternativa habitacional al carrer. Però, bueno, més enllà de les solucions parcials, que, bueno, estem aconseguint en molta pressió, perquè en temps de pandèmia això no se dona per situació de vulnerabilitat que tinga que veure la pandèmia. Més enllà d'això, el que necessitem, i era un compromís de govern, pel que estem lluitant, és la llei, una llei d'habitatge, una llei que garantisca el dret a l'habitatge en el nostre país, en pandèmia i sense pandèmia, regulant preus de lloguer, com se fa en altres països, de manera que l'habitatge, que la gent pugui tindre dret a tindre un habitatge, una vivenda, en condicions dignes i pagant el seu lloguer.
I per lo que feia, per lo que ens apuntava vostè antes, era el registre salarial que tenen que tindre ja totes les empreses, i que té que ser públic, és a dir, se pot entrar, l'inspector pot entrar i demanar aquest registre salarial on estiga reflexat tota la quantitat de gent que tenen i cada un el que cobra. Això era algo que pensem, vamos, que jo no imaginava mai en l'edat que tinc que poguera arribar a existir.
Sí, per desgràcia n'hi ha molta gent també negacionista d'aquests temes de la discriminació de gènere que diu que això, o pensa, o diu que això no existeix, que està negant-lo, però resulta que, per desgràcia, en el nostre país, també en altres, però en el nostre país n'hi ha una bretxa de salarial molt important, al voltant d'un 30%, entre un 20 i un 30%, bretxa salarial entre homes i dones pel en el desempeny del mateix treball, perquè molta gent pensa, no, és que els homes poden tindre treballs de més qualificació. No, estem parlant de que en el desempeny, en la bretxa salarial, el que me dius és que gent, homes i dones, que en la mateixa feina, en el mateix treball, resulta que guanyen diferent. I això és molt greu. De manera que això és una exigència, des de llavors, dels sindicats, de la gent treballadora, i bueno, pues també dels organismes internacionals que s'arbitren mesures i bueno, pues han entrat en vigor ara i ja ha hagut de ser este govern de coalició que té un compromís en acabar en les discriminacions de gènere també en l'aspecte laboral. De manera que això, sense dubte, a veure, no és la solució absoluta al problema, és un conjunt de coses, però efectivament això suposarà una millora important en la mesura que n'hi ha transparència i se podrà vigilar i també penalitzar quan s'estiga realment penalitzant a les dones en una mateixa feina.
Per lo que...
És molt important.
Vam parlar d'aquest tema amb Soledad Montaner, ella és la responsable del sector agrari e indústria de Comissions Obreres i ens deia que ja estan obligats des de ja, o sigui, això era dimecres, a es començarà a complementar aquest registre i des de luego a finals d'any el té que tindre totes les empreses.
Molt bé, això permetirà un control per part dels representants, dels treballadors i les treballadores, i permetirà que tot això se vagi superant aquesta discriminació. És una de les mesures que en les que nosaltres ens havíem compromès i les portem endavant.
Ahir també hi ha la notícia de que l'inspector jefe de l'UDEF, Manuel Morocho, junt al reste de la seva unitat, ratifiquen davant del tribunal la veracitat dels papers de Bárcenas i l'existència de la Caixa B del Partit Popular. Jo he sentit parlar ben poc d'esta notícia,
Sí, veritat. Sí, és una cosa molt cridanera que en aquest país, bueno, estan posant-se damunt de la taula en tota aquesta investigació de la comptabilitat del Partit Popular i tota la comissió d'investigació Kitchen, del cas Kitchen al Congrés, està aixint a la palestra tot el tema de les clavegueres de l'Estat, de tot l'aparataig judicial i policial en contra de Unides Podem, inventant proves falses, etc. I aquest cas que tu acabes de nomenar és molt greu i molt important, perquè estem parlant, la comptabilitat del Partit Popular, hi ha molta gent que potser no dona a compte del que suposa, però estem parlant d'un país que s'ha finançat de manera bruta, és negres al fisco, els dirigents polítics com M. Rajoy, que sembla que ningú sap qui és, no? La policia no l'ha hagut, la justícia no ha pogut concretar qui era M. Rajoy, per exemple, pues bueno, s'han beneficiat, han cobrat en B sense declarar al fisco, lo qual tot el món sap el que suposa, no?, de cara als ingressos públics, però a més suposa que s'ha estat, esos diners del finançament en B venen d'empresaris que han sigut beneficiats en contractes en diners públics, contractes d'obra pública que s'ha contratat en empreses privades per a que donaren diners al Partit Popular, el diners negre. De manera que això, pensem que en última instància el que s'està fent, que s'està jugant en els pressupostos públics, en l'obra pública, en els diners que l'Estat se gasta, no?, per a diferents tipus d'obres, s'està treballant en empreses que estan donant s'està donant aquestes adjudicacions a empreses que paguen al Partit Popular, han pagat mordides, que es diu en castellà. De manera que estem parlant d'una cosa molt greu. I com tu bé dius, és molt cridaner que totes les hores que dediquen, bueno, les noticiaris, anem a dir, però també les tertúlies, a parlar de mentides, de bulos i en molts casos de denúncies falses al nostre Unides Podem, per exemple, és una llàstima que no se dediquen a parlar d'un tema tan greu per a la democràcia. Aquesta és una qüestió que és una... que mina absolutament la democràcia i que se'n parla de pràctiques corruptes que, bueno, han de ser absolutament rebutjades i erradicades del nostre país.
Mire, anem a les eleccions perquè tenim una última hora que la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, la vicepresidenta econòmica de Gabilondo, si este guanya les eleccions del 4 de maio a Madrid. Què passa en aquestes eleccions? Què hem de tindre en compte?
Bueno, aquestes eleccions ens importen a tot el país, o haurien d'importar a tot el país, en el sentit que se juga molt més que el futur de la Comunitat de Madrid. Se juga el model de país, d'alguna manera, perquè la Comunitat de Madrid no és qualsevol cosa, és el laboratori o l'escaparat de les polítiques de la dreta i d'ultradreta, d'aquestes polítiques nefastes per a les majories socials que estan portant endavant. Porten més de 25 anys a la Comunitat de Madrid, a trinxerades, una dreta corrupta, en molts casos, en tots els seus expresidents, o imputats, o a la presó, o condemnats, o condemnades, pràctiques corruptes, pràctiques, com s'havien parlat, de diners bé. Una dreta privatitzadora que ha dedicat els diners públics a enfortir els negocis dels amics, a privatitzar els serveis públics i a debilitar els serveis com la sanitat pública, que és la que atén a tota la gent i el que s'ha necessitat ara en aquesta pandèmia. Estem parlant d'una dreta que governa per a les minories privilegiades en una fiscalitat absolutament injusta que perjudica a la població de Madrid però també a la resta de l'Estat, perquè Madrid és un forat fiscal on se dediquen moltes empreses perquè tenen avantatges, la gent rica i les grans fortunes tenen privilegis fiscals que no s'haurien de permetre. És una espècie, entre cometes, de paradís fiscal dins d'Espanya. De manera que estem parlant de polítiques nefastes per a les majories socials i polítiques que són un perill per a la democràcia. Pensem que Ayuso ha obert la porta a l'ultradreta en el govern de la Comunitat de Madrid, a una ultradreta negacionista, racista, que ens alça el franquisme, que defensa, evidentment, com ella, la privatització dels serveis públics. Defensa fins i tot la privatització de les pensions. És una dreta absolutament perillosa per a la democràcia a la que la senyora Ayuso ha obert les portes, perquè efectivament avui per avui resulta que la senyora Ayuso és la portaveu de l'ultradreta ahir, i és una ultradreta que realment és un perill per a la democràcia i per a la gent treballadora, per a les majories socials, que governa per a una minoria privilegiada i que són xenòfobs, racistes i classistes. Tot el món sap també la gestió que s'ha fet de la pandèmia, que és un desastre. I es culpabilitzen, per exemple, jo vaig a posar un exemple, molt, perquè se parla molt i se clarifica poc, té que veure en la gestió en les residències de majors, que és de gestió autonòmica, tot el món sap que això se gestiona a nivell autonòmic, és una competència autonòmica, i la senyora Ayuso i la dreta i l'ultradreta no paren de tirar la culpa al govern i al vicepresident Iglesias, quan estava allí, quan resulta que és la competència de la senyora Ayuso que va fer instruccions per escrit prohibint que s'enviara als hospitals a la gent major de les residències afectades pel Covid, prohibint l'ingrés hospitalari.
Pues en esta reflexió que ens fa, Marisa, ens quedem que la gent reflexioni i que sàpiga per què és tan important el que ocorrirà en Madrid el pròxim 4 de maig.
Aquí el missatge que nosaltres estem traslladant, tot el món ho està escoltant també als mitjans, a la població, en aquest cas de Madrid, no?, és que se mobilitzi i vote, perquè la majoria, les majories socials se tenen que mobilitzar i votar en defensa dels seus drets i de la democràcia. Si no van a votar i dicen que voten només que, els privilegiats del barri de Salamanca i els que són els defensors d'aquestes polítiques, guanyaran ells. De manera que, jo dice una última nota, i és que la senyora Ayuso ha convocat les eleccions en un dimarts, un dia laborable que farà molt difícil que la gent treballadora, que se desplaça de vegades hores per a treballar, que té horaris de faena que complir i ho té complicat, ha convocat les eleccions un dimarts perquè no puga anar a votar la gent treballadora. Això és un indicador molt important.
Diputada, moltes gràcies per haver entrat i fins un altre dia.
Gràcies a vosaltres, fins quan vulgueu. Bon dia.
Dámelo y dalo bien, un poco así, un poco así.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bé, i l'altre dia ja vam tindre així a la ràdio, diguem, una mitjana tertúlia en commemoració del 90 aniversari de la Segona República. I avui, doncs bé, tenim el nostre company sempre, Santi Cortés, que va ser l'encarregat de contar-nos com es vivia aquells temps a Vila-real. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, primer ficarem un poquet de contextualització, no, als nostres oients del que va ser la Segona República, no?
Sí, a veure, la Segona República, doncs, amb els seus, les seues virtuts i defectes, doncs, va ser un temps iniciat formalment el 14 d'abril de 1931, per això estem parlant ara sobre la República, en una ampliació, no, de, del que... crec que l'altre dia ja es va comentar així, i sí que s'ha de dir que tot va començar d'alguna manera en un 5 d'abril de 1931, que era diumenge, era dia de Pasqua, era un dia molt assolellat, encara que les fotos que solen veure d'aquesta època són en blanc i negre, però era un moment, vull dir, que feia molt de sol, no? Uh-huh. I es va fer, doncs, la primera volta de les eleccions municipals, que són importants per a la nostra ciutat, evidentment, i ahir, doncs, es van escollir, per una banda, segons els registres que tenim, que ara veurem, són bastant discutits, 14.018 regidors monàrquics i 1.832 republicans.
Fixa't que per ser l'època hi havia més monàrquics que republicans, eh?
Sí, el que passa és que el que es comenta sempre és que les capitals, 41 de les 50 capitals de províncies, és a dir, les zones més urbanes, ahir sí que va triomfar la República.
Clar.
Per tant, els regidors republicans. El ball de xifres de qui va tindre més regidors o menys, això encara es discutís. I, per tant, anem a veure. És cert, jo crec que, vull dir, les xifres ho testimonien, que hi havia més regidors monàrquics, però bé, això no, diu, no definís res, perquè després la història va tenint doncs els seus esdeveniments, no?
Clar.
A Vila-real, concretament, el resultat, de fet, va arribar a ser impugnat. I el que es va fer per la impugnació és que es va nomenar una gestora que, en realitat, no representava el resultat real. He de citar així, i volia també per posar en context una miqueta el que estem dient, de la República Vila-real se n'ha escrit i parlat molt.
Moltíssim.
Jo no ho he fet, per tant, el que faig és llegir alguns autors, com Toni Pitar, com Domingo Font, com Francisco Mezquita, com Francisco Albelda García, etcètera, José Miguel Moliner, perquè sí que hi ha gent que ha investigat, és veritat, que l'Ajuntament també uns anys enrere ha fet l'esforç de publicar les seues investigacions. El problema que n'hi ha en això sempre, i volia dir-ho, és un aspecte que s'anomena el revisionisme històric.
Sí.
El revisionisme històric què és? Doncs, bé, Alemanya té la seva tradició, està penat d'alguna manera, vull dir, tu pots anar a la presó i tot per fer revisionisme, sobretot si el que fas és dir que els nazis, doncs, van vindre poc més o menys que a plantar flors i coses així.
Clar.
Això ha sigut un problema així al nostre país, perquè evidentment, doncs, la dictadura es va passar els 40 anys fent revisionisme històric, és a dir, a les escoles només s'aprenia, sí, sí, una visió que era la visió del règim sobre el que havia sigut la República. Per què faig este comentari? Doncs faig este comentari perquè crec que en altres temes pot ser no tant, perquè, vull dir, donen més igual, però este tema encara avui en dia el que convidaria la gent és a que busque, compare, és a dir, que vaig a les fonts per si mateix.
Clar, estem com intentant... que no tenim una noció molt, molt clara d'aquella època, no? Tampoc, Santi.
Sí que crec que es pot tindre, perquè l'objectivitat existís i es donen les dades, jo crec que els autors que he citat ho fan,
sí, sí, sí.
però a vegades hi ha gent que quan parla d'esta època doncs no ho fa tant. Aleshores, no agafem el primer llibre que trobem en un centre comercial, sí, i creguem que això ja és la veritat, sinó
anem
que
més enllà, anem
més enllà. Jo vaig a intentar donar unes pinzelladetes a partir dels autors que he dit, però convide a la gent que en un altre aspecte històric, no tant, però en este sí que és bo que s'aprofundisca, que es miri l'arxiu i que es comprove per un mateix. Bé, la paraula república, doncs ja sabeu que ve de res pública. Així en valencià diem no n'hi ha res d'això. La paraula res, en realitat, en llatí vol dir tot, eh? És a dir, sí, tot és del poble, eh? Pública, poble, tot és del poble, cosa pública, eh? El diccionari d'Alcover distingeix entre república literària o de les lletres, que m'agrada, en les accepcions que apareixen ahí, és una preciositat, república de les lletres, eh? I ahí diu que la sobirania residirix en una assemblea de delegats del poble, uns savis, no? Una assemblea de savis. Una cosa que jo crec que no ha existit mai, realment. Però bé, la presidencialista, que seria governa el president que el poble es elegís i només és responsable davant dels electors. Però el presidencialisme ja sabem què és, no? La parlamentària, la unitària i la federal, eh? Simplement perquè ho dic, perquè una república no té per què ser ni de dretes ni d'esquerres, ni tampoc té per què ser una democràcia. Hi ha repúbliques que són realment dictatorials, perquè el concepte democràcia, doncs, bé, hi ha gent que diu que és igual a votar, jo crec que no. Estar en una democràcia no és igual a poder votar, perquè en molts règims s'ha pogut votar o es pot votar, sí, i això no implica que estiguem en una democràcia, sinó que estem en una dictadura disfressada. Però bé, simplement un aclariment del concepte.
Sí, 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 sí.
Tornant a la història de Vila-real, doncs això, a partir del 14 d'abril de 1931, doncs comença tot el que nosaltres coneixem a tindre lloc, a desencadenar-se, Macià, Catalunya proclama la república, etc. El rei Alfons XIII, davant de tot això, doncs decidís no fer res i, com tots sabeu, fuig, igual que el rei emèrit, se'n va anar del país, no?
I has pogut rescatar una fotografia de per Pasqual Cortés, no?
Veure, esta fotografia que Pasqual Cortés rescata d'abril, sí, sí, de 2005, es va publicar un altre llibre que no ha citat l'autor, que és Pasqual Chabrera, que va escriure un llibre sobre la premsa a Vila-real. I ell la va ficar en la portada. Eixa foto que és una foto d'ací de Vila-real en la plaça en el moment que es proclama la Segona República, I per tant, vull dir, és bastant bastant interessant veure-la, no?
Sí, conta'm de quina manera tan curiosa celebraven els republicans que havia arribat a la República.
I a mi això, aquest episodi m'impressiona bastant, perquè el que van fer és a Alfons XIII, el rei, sí, doncs, que estava en la sala de plens, com ara està el retrat del rei, doncs sembla ser que el van llançar per el balcó de l'Ajuntament, que estava així davant, no estava on està ara, sinó així davant dels estudis, en l'espècie de portaavions, sí, que tenim així, doncs ahir degueren llançar el retrat.
No, sí, li van donar la volta, directament el van llançar per la balconada, no?
No, donar-hi la volta també és una tradició molt valenciana.
Per això et dic, no?
Però directament van anar a llançar-lo. Sí, sí. Bueno, ahir també a Vila-real veiem que comença la república. És curiós també com es triaven els regidors així a la ciutat,
Sí.
El total que tenim eren 13 regidors, del que interpretem que eren les dretes, i dels republicans radicals 6 i dels socialistes 3, que això fa un total de 22 regidors. I si veiem la llista que publica Toni Pitar, que està agafada de l'Heraldo de Castellón, doncs veiem més o menys que n'hi havia 4 districtes. És curiós també analitzar, alguna vegada ho he fet, doncs l'equivalència del que es votava en aquells districtes amb el que avui en dia tenim com a resultats. Vull dir, això és una cosa curiosa.
És un símil? Es reproduís o
jo
no?
Crec que no?
No,
jo crec
no
que
es reproduís, no?
Excepte alguns casos, sí. Que sí que sembla que doncs el centre recorde el que s'anomena el casino republicà, doncs ahir he vist jo alguna vegada que els partits que estan més pròxims al republicanisme, però això són anàlisis una miqueta així fetes, no amb massa ciència, no? Vull dir. Uh-huh. I també que curiós que eren llistes obertes, que és una reivindicació que molta gent encara avui en dia fa. El més votat dels regidors va ser Pasqual Agulleiro amb 842 vots i el menys votat Josep Pesudo Sancho amb 223. Diràs, són dades que tenim d'aquell temps. Uh-huh. Com he dit, en un primer moment les dretes tenen una majoria al districte primer de la vila, al centre urbà històric, i al districte de Sant Pasqual, i les esquerres obtenen la majoria per la seva banda al districte tercer, el que és el carrer Colom, i al districte qual, que és el que és el Raval del Carme, que també el tenim així, per franciscans, tota aquella zona. Doncs és curiós que hi havia zones doncs d'una ideologia i d'una altra ja en la ciutat, Vull dir, és curiós.
I ara, Santi, anem a xerrar també del paper de les dones dins de la Segona República d'Astia a Vila-real, que també van ser importants, no? Imagine.
Sí, alguna vegada pensant en qui seria la primera dona regidora de la història de Vila-real, doncs sí que he trobat algunes publicacions d'un acte on diu que va ser Maria Antònia Segura Fonfria, que és el seu nom complet. I aleshores doncs ella va ser la primera regidora, així en l'acte, en aquesta lletra
sí, la
antiga,
veritat, ceremoniosa la lletra,
posa,
?
Sessió ordinària en segunda convocatòria del dia 28 d'abril de 1938. Doncs esta va ser la primera regidora, i ja després haurem d'esperar a molts anys per a tornar a tindre una regidora com ella, escollida, i fixa també que en la República justament va ser quan les dones van poder votar per primera vegada,
sí,
també així a la ciutat, que fins aleshores doncs no era així, no? Hi havia coses com que havies de ser major de 25 anys i home, és a dir, també la majoria d'edat per a votar es considerava d'una manera diferent a la d'avui en dia. Alcaldes de la República.
Quants vam tindre exactament?
En total vam tindre 4, alguns més breus que els altres, no? El primer és Manuel Usó Jarque.
Sí.
Manuel Usó Jarque, que l'altre dia justament el Besnet va publicar, que era el Besnet, que jo no ho sabia, que és el fill d'un escriptor vilarrealenc que s'anomena Josep Usó i Mañanós, que no sé si el coneixeu, però sí, va ser cap d'estudis al Broc i Llop durant molt de temps, i bé, doncs va ser el seu iaio, i li anomenaven també, perquè si veus tu la foto, l'alcalde Ulleretes, de mal nom, perquè portava unes ulleres molt, molt característiques. Este home, Manuel Usó Jarque, és el que proclama la Segona República a Vila-real des del balcó de l'Ajuntament. L'acte multitudinari que hem citat, la foto està rescatada, per Pasqual Cortés, doncs ja dona fe de que ell era el que va proclamar la República així a Vila-real. Però és una foto rescatada, fixa't. A veure, gràcies als autors que he dit i alguns altres que probablement m'he oblidat, doncs hem anat recuperant una miqueta de la història. No és que estiga perduda, vull dir, tothom pot anar a un arxiu, l'arxiu de Vila-real és públic, tothom pot consultar. Els historiadors moltes vegades el que fan és condensar, resumir, fer fàcil, no?
Sí, clar.
I aleshores doncs, el que s'ha publicat de Manuel Usó Jarque, que va ser durant quasi 6 anys alcalde, del 5 del 6 del 31 al 26 del 2 de 1936. Aleshores, aquesta informació, un altre autor que n'havia citat, des de l'antic arxiver Vicent Gil Vicent. Pasqual Cabrera Quemades doncs va ser alcalde després de Manuel Usó Jarque, i Pasqual Cabrera Quemades també tenia un mal nom, que era l'Alpargater. Perquè des de xiqueta havia treballat en aquest ofici.
Perquè sempre fiqueu mal noms, pobrets.
Home, ell és evident perquè era alpargater, no? Sí, la professió sí, sí, tenia sí. Un altre mal nom que no sé d'on ve, que era el guix.
El guix.
Ja sabeu què vol dir la tiza, no? En
sí, valencià. Sí, sí.
Va presidir, de fet, el gremi d'alpargater de Vila-real i va ser el conserge del centre obrer de la localitat, eh? Va ser secretari de la UGT, etcètera, etcètera. Bé, i com crec que tots els alcaldes republicans, doncs ja sabeu on va acabar, eh? Afusellat, i, malauradament.
Yeah.
Que la presó de Castelló, que jo sempre dic que no era una presó, que això era un centre de concentració, eh? El que passa és que estos noms se suavisen.
Clar.
Jo crec que sobretot durant el franquisme i li posen un nom que jo crec que no correspon al que allí se vivia.
Uh-huh.
Un alcalde breu va ser José María Juan Broc.
Molt breu, molt la breu, veritat.
Sí, perquè ell va estar des del 7 de febrer del 37 fins al 8 d'abril del 37, és a dir, uns mesos només. Però ell també va ser alcalde de la República.
Clar. Bé, i ara anem a l'últim dels alcaldes de la Segona República de Vila-real.
Vicente Costa Cantabella, que va ser membre de la UGT. Este també tenia un mal nom, que uh-huh. era Martino. I aleshores, bé, quan es va produir un cop d'estat a 1936, ell es va incorporar al Comitè de Defensa i, per cert, també era president de la Comissió d'Encantació de Béns i Administració de Finques uh-huh. Rústiques.
Sí.
I era també president de la cooperativa d'exportació de taronges, que algun dia hauríem de parlar en profunditat també de l'exportació de taronges.
Clar.
En la República i en molts altres moments de la història de la ciutat, no?
Uh-huh.
I ell doncs va ser destituït doncs quan entren els franquistes i doncs va acabar com els seus companys alcaldes republicans, doncs afusellat i en un camp de concentració, no? Que és el que ja han comentat alguna vegada també.
Sí. I ara parlem de l'ensenyament durant la Segona República, perquè tant tu com Xalmeta, que va vindre l'altre dia, va ressenyar, no, que l'ensenyament és molt fonamental en aquesta època, no?
Sí, jo crec que la Segona República, doncs, els líders, els dirigents en aquell moment, encertadament van apostar per l'ensenyament, perquè l'analfabetisme a Espanya, doncs, crec recordar que era dels més alts de tota Europa, no?
Sí.
I aleshores, doncs, era una necessitat que l'educació, doncs, reverà les inversions pertinents. També havia estat molt dependent de l'Església Catòlica, no? Que eren uh-huh. els que també així a la ciutat doncs tenien gran control sobre l'educació, i sí que van anar en una línia doncs més europea, més laïcista, no?
Uh-huh.
Aleshores, doncs, una de les coses que fa la República sí és crear nous centres escolars en els barris perifèrics de la ciutat, on justament ja suposa que per això, perquè eren barris que havien que eren perifèrics, no ho dic la paraula, sí. Però que havien aparegut en els últims anys, i això doncs era una reforma que era necessària, eh?
Uh-huh.
Es crea el Consell Local de Primer Ensenyament, i el maig del 33 este consell fa un pla de reorganització del primer ensenyament a Vila-real, que analitzava
sí.
la situació escolar i marcava doncs com procedir. Després doncs això, hi havia, a banda dels centres d'ideologia catòlica, un centre públic al carrer de Comte el Vall, que es coneixia com Escoles del Campanar, i després n'hi havia un altre ja a la plaça de Colom. I aleshores doncs bé, i també per cert hi havia algunes aules més, com unes aules que s'havien llogat al comerciant de taronges Tomàs Cabrera, al carrer de Tramvia, que avui dia és el el carrer Cronista Traver.
I quants centres escolars es van construir dins d'aquest pla de construcció?
Doncs un va ser el Cervantes, que bé, que estava fins als nostres dies, no? I este es va inaugurar el 20 de novembre de 1932. Després està el Concepción Arenal, que es van acabar les obres al 33, i bé, ahí que està en la part sud-oest de la població, i anaven, doncs, diuen, obrers, treballadors agrícoles.
Clar.
I este és el que està davant de la caserna de la Guàrdia Civil. Ja vos vaig contar que ahí un besavi meu va ser Guàrdia Civil, per tant la meva iaia va anar a este col·legi. Sempre m'ho va contar quan passava per davant, que ella, evidentment, perquè havia nascut abans, doncs anava al col·legi Concepción Arenal. Mireu, la gent que vaig avui en dia, directors, professors, si té història a la ciutat. Després hi havia un altre grup escolar, que és el guitarrista Tàrrega, que es va iniciar a l'any 34, al carrer de José Nebot, en el que es coneix com la Huerta. Un altre, el Camí l'Ermita, també una miqueta posterior, al Mas del 36, que és quan es projecta, i ocupa l'espai del que era l'antic Calvari. Ja vam parlar de l'antic Calvari quan vam parlar dels cementeris, així. I ahir, doncs, com s'estava ampliant la ciutat, doncs feia falta un altre col·legi. Ja en plena guerra, doncs el Consell Local encara va tindre alguna autorització ministerial per a obrir més aules en altres punts de la ciutat, també de pàrvuls, és a dir, de xiquets menuts.
Sí, i també vam tindre un Consell Local de primera ensenyança, no, Santi?
Sí, és el que dic, este Consell Local, el 2 de novembre del 1931, presidint l'alcalde Manuel Usó, va ser quan es va constituir. I és curiós també que va tindre representants del professorat local, dels pares de família, de l'Ajuntament, de la Inspecció Municipal de Sanitat. Vull dir que era molt semblant al que podia ser un consell un dia, i que van escollir una presidenta. Vull dir, en la República ja les dones ja començaven a despuntar, i concretament en l'ensenyament moltíssim més, no? La mestra va ser Bienvenida a Orozco y López. I el vicepresident era el mestre José Benlloc Portolés. I aleshores sí que subratllar, doncs, que van escollir a una presidenta. Una altra de les coses que també es va fer, i sí que volia dir-ho perquè és un debat que ja existia en aquell temps, que era les escoles que hem dit al principi de caràcter confessional. Doncs este Consell va integrar com a competència seua el control sobre les aules del Col·legi dels Pares Franciscans, que tenien un col·legi, altres quatre del carrer Major, que les portaven les Monges de la Consolació, que tots les coneixerem, quatre l'edifici del Sindicat Catòlic Agrari, i també el Patronat Obrer. I el que van fer va ser demanar a l'administració que portara així mestres titulars reglamentàriament per a totes aquestes escoles, perquè pues això, les volien fer públiques. Vull dir, és este debat que encara avui en dia existís entre escola concertada i pública, suposo que ens sonarà a tots, perquè encara ens han...
Sí, ens ha arribat a la nostra època, no?
Exacte, encara el tenim. Vull dir, i este debat ja va existir així a la ciutat durant la Segona República.
Vols remarcar alguna cosa més, Santi?
No, tot plegat, el que subratllava al principi, que això és un tema molt dens. Hi ha molta gent que fins i tot vivia en aquell temps i ens ho pot contar. Una d'elles, la meva àvia, que vivia en el temps de la República, perquè la meva àvia té molts anys ja, però també hi ha fills de família dels alcaldes que he nomenat, doncs tenien la seva família, tenien, que indirectament també ens poden donar molts testimonis, no? De com era jo, com va viure el seu familiar, estar així a l'Ajuntament, etc. I sí que jo crec que és interessant recollir com va ser aquella república, per si en algun moment hi haguera una tercera, que no seria la segona, seria la tercera, seria una altra cosa diferent, doncs que tot allò bo que tenia ho recuperarem, i que tot allò dolent, roïn que tenia, doncs que foren errades en les que no tornarem a caure. I també per a la història actual, doncs, com sempre, aprendre dels errors i aprendre també dels encerts. Un dels encerts, jo crec, molt important és l'aposta per l'educació que acabem de comentar.
Pues jo crec que, Santi, és una reflexió preciosa en la que finalitzar avui. Moltes gràcies, com sempre, per portar-nos aquest raconet d'història de la nostra Vila Real, no? Moltes gràcies, com sempre, i t'espero la setmana que ve amb un nou tema.
Gràcies a vosaltres.
Estàs a la 92.2 FM.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba.
Bueno, i quan ja arribem quasi a les dues, tenim esta cançó de divendres, eh?
Perquè sí, totalment, totalment.
Allò que en divendres sempre t'agarra un Don Diablo, no?
Sí, sí, quasi,
Si és el xic o si és xica, en funció, bueno, a cada un que li agarre sí. Un Don Diablo, una diabelesa, en funció de lo que decidisca en aquest moment. Maria, ens retrobem dilluns.
Sí, ens retrobem dilluns, com sempre, així a les 12.
I recordem que avui teníem esta banda sonora durant tot el programa per anar obrint boca.
Sí, sí, sí.
Tenim una nova entrevista en Miguel Bosé, veurem què ens conta. Sí. No obstant, ja sabeu, disfruteu i traieu el que vulgueu, un diable o una diablesa. Fins dilluns.